De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Hit that fro black boy with the gold teeth.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Aquest matí, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona s'ha presentat l'exposició World Press Photo 2023, mostra del concurs de fotoperiodisme més prestigiós del món. Ja fa 18 anys que el CCCB acull aquesta exposició, que és, per cert, de les que aixeca més expectació de tota la temporada, per la qualitat de les imatges, també doncs, per la història que hi amaga al darrere, aquestes imatges. I és que, com dèiem, cada imatge és la porta a un món nou. Mons als que... Que quedi ben clar això, no tindríem accés si no fos per la feina incansable dels fotoperiodistes que hi ha al darrere de cada imatge. Aquesta hora és un plaer saludar a una de les comissàries de World Press Photo Foundation, que és la Marta Chavarría, que la connectarem amb ella d'aquí res, però deixeu-me abans saludar aquí als estudis a un dels grans fotoperiodistes de casa nostra, afincat, si no m'equivoco, i si no, no li preguntaré, a Nova York.
No, ja no.
Enric Martí.
Hola.
Si us dius ja no, on vius? On estàs afincat?
Ara visc entre el Pla de l'Estany i la Gran Via.
I la Gran Via, Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, sí, no, vaig i vinc, però vaig tornar de Nova York fa 5 mesos.
Fa 5 mesos, i quant de temps feia que estaves a Nova York?
5 anys.
5 anys.
Sí, i abans d'això a Mèxic, i abans d'això a Jerusalem, i abans de Jerusalem al Cairo.
Ara, si m'ho permets, Enric, res, ara parlaré, perquè estàvem parlant amb l'Enric a Fora Antena, però dèiem, ostres, és que jo et dic, has estat al cas amb tot el que he passat amb Carles Puigdemont, amb el pacte, el PSOE, Junts, i pots dir què em deies tu?
Bueno, deia que sí, que jo sabia que havia parlat, però no, sí. estava editant.
I que estàs pendent de tot el que estava passant a Gaza.
Estava editant coses de Gaza, i estava una mica... No estava al tanto
de tot el que deia... Ha passat aquest matí, no? Sí. Tu ets fotoperiodista, ets editor dels Premis Pulitzer, i sots director de fotografia de l'agència Associated Press. Mentre intentem connectar amb la Marta Chavarría, deixa'm preguntar-te que tu vas ser jurat del World Press Photo, si no m'equivoco.
Sí, ja fa uns quants anys, dos vegades.
2009 i 2011.
Exacte.
No deu ser una feina senzilla.
No.
Per
què? És molt... Bueno, en fi, jo vaig estar la primera vegada en la segona ronda, que ja ho han netejat una mica, però la segona vegada vaig estar a la primera ronda, que vol dir els que netegen arriben... En aquella època eren 90.000 fotos.
I... 90.000 fotos.
Sí, i llavors, doncs, bueno, te sentes allà amb 6 nens i vas dient sí, no, sí, no, sí, no, per netejar i deixar en els jurats de segona ronda només...
Quantes?
Crec que són unes 20.000, una cosa així.
Pues un bon filtre, eh?
Home, sí,
I després, quin és el...
Bueno, el que passa és que moltes coses es queden penjades, perquè jo, quan hi vaig estar, el que estava de director, de chairman, no sé com es diu, director del jurat, que estava assegut a costat meu, en algun moment me'l vaig tenir que treure de sobre perquè s'adormia en el meu ombro.
Sí. Sí. Quantes hores hi cal, quantes hores hi és, i està, allà, hores i hores, no?
9 hores allà veient fotos, és bastant estressant.
Bueno, però, Enric, perdona, però com a fotoperiodista, el temps per vosaltres?
El temps que tu veus una foto.
Que veus una foto, sí, i que fas una foto, per vosaltres existeix el temps?
Home, clar que existeix el temps. Sí.
Però en quina implicació té la vostra feina? Vull dir, hi ha moments
bueno,
que...
Dius... És una feina molt intuïtiva, eh? És molt de... Jo ara mateix vaig molt ràpid, a més, la feina d'edició ha canviat molt, eh? Tingues en compte que t'estava dient que ara un fotògraf se'n va a fer un reportatge, diguéssim, durant una setmana, i tira... un número d'imatges que és al redor, diguem, un número, 5.000. i això ho divideixes per 36, que era el que teníem nosaltres en un carret de fotos, i et dona 300 rotllos de fotos. Jo vaig estar a la guerra de Bòsnia durant 4 anys. Jo no sé si vaig tirar 300 rotllos de fotos en tota la guerra, m'entens? O sigui que això et dona una idea de que la feina de l'editor o del fotògraf que edita les seves fotos és ara mateix tant o més important que apretar el botó en el moment oportú, que d'això es tracta de fotografia. Ara, amb aquestes càmeres, tu, és com una metralleta.
Ara en parlarem també de l'evolució, de cap a on ha anat. Però a Bòsnia va ser en el moment en què tu et vas sentir fotoperiodista? Per primera vegada?
Sí, segurament. Abans d'anar a Bòsnia vaig cobrir les Olimpiades aquí, de Matxaca.
Sí. De Matxaca?
Sí, de Matxaca. Anava amunt i avall amb rotllos.
Res a veure, clar. Sí.
Treballava per Reuters i era el local, m'entens?
I, Enric, i això que et deia, ostres, què és el que sents, no? Quan fas aquesta afirmació de dir a Bòsnia va ser quan em vaig sentir realment, no? El sentit de la meva feina. Quin és el sentit de la vostra feina?
És documentar. Nosaltres documentem les coses que passen a tots nivells, m'entens? I aquest és la principal funció del fotoperiodisme, documentar. Per això, ara, entre l'intel·ligència artificial i tots els photoshops i tot això que ningú sap què és...
Què opines, tu?
Que ningú sap què és autèntic i què no ho és, pues clar, es fa cada vegada més difícil, m'entens? Perquè la credibilitat del que fem és molt important. I ara, imagina't, no? Com està el
tema. Pot fer molt de mal?
Home, i tant. No, ja n'ha fet molt de mal, m'entens? Perquè, en realitat, la gent, jo crec que hem perdut una mica el sentit del que és la veritat, m'entens? I una cosa com internet, que suposadament jo, quan va començar, jo al·lucinava, pensava això... Ara no tindré que anar a una biblioteca a buscar res, ho tindràs tot. Tens una pregunta i la fas i ho tens allà. I un mitjà que havia de ser una manera de que la humanitat tingués més coneixement,
sí,
s'ha convertit en tot el contrari. Entens? Llavors, clar, i això jo crec que afecta també el fotoperiodisme, en el sentit que, a més, tothom fa fotos ara.
Perquè, Enric, tu en algun moment, pel que estàs explicant, tu en algun moment t'has sentit, o sigui, que estava la teva vida en joc? Perquè en quins conflictes has treballat?
Home, Déu-n'hi-do. He estat a Bòsnia, he estat a l'Orient Mitjà bastant.
Sí.
Sí, en una època...
Has estat vivint a Israel, també.
Sí, als anys 90, per mi, vaig estar a Kosovo, en fi, vaig fer tot el rotllo dels Balcans. I, bueno, és que no sé, jo venia d'una situació que cadascú se'n va a aquests puestos per algun motiu, m'entens? Jo aquest, ja t'ho explicava abans, no? Aquest rotllo del fotògrafo de guerra. I
què? Què en penses, del fotògrafo de guerra?
Tipo Robert Capa i com ho mola, m'entens?
Sí.
Pues, de veritat, em fa una mica gràcia, però bueno.
Per què? Per què et fa gràcia?
No sé, perquè jo considero que aquesta és una feina... quasi bé com qualsevol altre. O que almenys, el meu català és horrible, eh?
No, home, no. No, però... Estàs acostumat, clar, parlant en anglès, no?
Sí, no, i a la meva època no ens n'ensenyaven. Però, bueno, què t'estava dient?
No, que a vegades potser sobrevalorem una mica la feina del fotoperiodista, o...
Sí,
jo crec que no, jo crec que no, però a mi m'interessa saber la teva opinió.
El que passa és que és molt... vende muy bien, m'entens?
Sí.
A més, a part d'això, és una feina que ha sigut molt masclista, també, no? I el rotllo del fotógrafo de guerra, pues, mola mucho, no? I ens n'anàvem a les guerres, deixàvem els nostres col·legues locals allà, fèiem les quatre fotos, ens n'anem a Perpinyà a ensenyar-li al Jean-François Leroy, ens fan una exposició, i anem allà, posem... el folar i explicar batalletes, m'entens? Bueno.
Però tu la teva vida, tu algun moment has dit, ostres, jo marxo d'aquí Home, està clar, molt barat. Eh? En quin moment recordes ara més?
Home, a Sarajevo jo vaig tenir, com es diu, close calls, no sé com es diu.
Close calls?
Sí, vol dir que moments que vaig pensar, hòstia...
Aquí has de fugir.
Sí, has de fugir o he sentit una bala passant-me...
Pel cap.
Que m'ha aixecat el cabell, sí. Aquestes coses, però no... Jo això...
Això no li dones importància, o per tu és...
És que no sé, tu, jo venia d'un context on se m'havien mort molts amics als anys 80 a Barcelona d'altres coses, yeah. M'entens? Yeah. Després se m'han morigués i després se m'han mort amics a guerres, com el Miguel Gil, que era molt bon amic meu i va morir a Sierra Leona, o altres que han mort amb aquestes coses. I ara se'm moren de càncer, tu. Llavors, no sé. Jo què sé. No sé, jo No m'agrada massa tota la parafernàlia aquesta del fotògraf de guerra. Però bueno, està...
Però t'hi dediques, eh? Estàs... Per cert, mira, et vull demanar una opinió. Enric, has vist la foto guanyadora? La imatge guanyadora de...
Sí, home,
del World Press Photo? Per què t'ho pregunto, això? Perquè tu has format part.
Home, clar, jo vaig a dir... Bueno, aquesta foto era part també del Pulitzer d'Ucrània que l'AP va guanyar, que ho vaig editar jo.
Sí.
I, bueno, estava aquesta foto també, que era, diguéssim, la foto bandera.
Com la definiries? Perquè, clar, els oients no l'estan veient, eh? És a Ucraïna.
Sí.
I veiem una dona embarassada.
Sí. Bueno, aquesta és una foto que té tots els elements per... Primer, que no hi havia ningú més, pràcticament.
Sí.
Ja? Segon, que era la història més important que passava en aquest moment. Tercer, que té tots els elements... Té, el paisatge de guerra. Una dona embarassada, nada menos.
Sí.
M'entens?
Que l'estan traient, diguéssim.
L'estan traient i té una dinàmica... O sigui, és una foto d'aquestes que no només per al contingut, sinó per al moment, sí. És icònica. M'entens?
Mira, doncs si et sembla, amb aquesta gràcies per aquesta valoració, Enric, parlem-hi amb la Marta Echevarría, que és la comissària del World Press Photo Foundation. Marta, què tal? Com estàs? Buenas tardes.
Hola, què tal? Buenas.
Has escuchat la valoració de Enric Martí de la imagen ganadora de este 2023.
Sí, escuché una parte.
¿Qué te parece? Vamos a ponerle nombre, ¿eh? Es una imagen de Maloletka, está hecha en Ucrania, en Mariupol. Esta mujer embarazada, herida, que por cierto murió finalmente, ¿no? ¿Cómo la definirías tú? ¿Por qué esta imagen se merece este primer premio?
Bueno, me parece que es una imagen que representa un momento muy importante del año, pero también funciona como un documento y evidencia de crímenes de guerra y crímenes cometidos contra civiles, ¿no? Mm. Y bueno, el ejemplo es clarísimo cuando ves una mujer embarazada que está siendo transportada en una camilla fuera de un hospital de maternidad. O sea, es un claro ejemplo, y como bien comentaste, ella no sobrevivió y el bebé tampoco sobrevivió. Y bueno, la fotografía es parte de un proyecto, una serie más amplia en la cual se documenta los primeros instantes de los ataques rusos en Ucrania, ¿no? Entonces, por eso digo que también es una evidencia de los primeros crímenes de guerra.
Claro, Marta, siguiendo esta mañana la rueda de prensa que os hemos seguido de presentación del World Press Photo, nos ha llamado la atención saber que contáis con equipos forenses para comprobar que las fotos finalistas no están manipuladas. Antes hablábamos un poco con Enric, sobre todo de la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Vosotros os estáis encontrando con más problemas de este tipo? ¿Os han hecho pasar en alguna ocasión una foto creada por inteligencia artificial ya, por una foto auténtica?
Bueno, no sé si por suerte o ventaja, tenemos una categoría que es de formato abierto, que es en la única categoría donde sí permitimos manipulación para dar espacio a otro tipo de formas de narrativa. Entonces, el año pasado tuvimos un proyecto premiado, el cual fue en parte creado por fotografías reales y por imágenes generadas. Pero sí esperamos que este año probablemente van a haber más retos. Al mismo tiempo... El World Press Photo, junto con otras organizaciones como Magnum y agencias de fotoperiodismo, estamos buscando crear definiciones y reglas mucho más estrictas para hacer clara distinción entre las imágenes generadas y la fotografía, ¿no? Y hablar de dos medios completamente distintos. Y hasta ahora, bueno, el equipo de forenses es muy profesional y todavía no encuentran, todavía ven que es posible distinguir estas imágenes generadas de la fotografía, pero sabemos que cada vez es más difícil, ¿no? O sea, la inteligencia artificial evoluciona muy rápido y es cada vez más difícil distinguir estas imágenes.
Mira, Enric, tu també sots director de fotografia de l'agència Associated Press. Deies això, que vosaltres també heu tingut que buscar alguna manera de gestionar aquesta intel·ligència artificial, aquesta irrupció en les vostres imatges, o no?
Bueno, la intel·ligència artificial és algo relativament recent, tota aquesta paranoia, però ja nosaltres i tothom, i com deia la Marta, el tema de la manipulació de les fotos, perquè el problema no és només la intel·ligència artificial, el problema és l'ús excessiu del Photoshop. Llavors, ara, de fet, Adobe i algunes companyies, entre les quals està l'AP, Reuters i altres, estan treballant amb un projecte que es diu Content Authentication Initiative, que vol dir autentificació del contenido, iniciativa, en fi. I això, en teoria, les càmeres portaran un software o algo que cada imatge es podrà saber la història que té i què se li ha fet exactament després d'haver-se produït. Ja? Llavors, cada imatge tindrà el segell que un...
Com un segell de qualitat,
d'autenticitat. Sí. Si s'ha fet alguna cosa que va més enllà de lo, sí, de lo èticament...
Èticament.
Acceptable, home, sí, clar, perquè ara la Marta deia que això és un document, i jo deia abans que la nostra feina és documentar, llavors, si documentem ha de ser... Les coses han de ser com són, no com ens agradaria que fossin. Clar, aquí ja comencem a parlar de l'excessiu ús del Photoshop, que en fi, en el World Press Photo han tingut diversos nivells.
Tu vas guanyar també una edició, Enric, no?
Sí, jo vaig tenir un premi fa...
Amb quina imatge era? Te'n recordes?
Fa com 80 anys, crec.
No,
va ser una foto d'un terratrèmol a Turquia.
A Turquia. Sí. Marta, tú eres, decíamos, comisaria de World Press Photo Foundation. La exposición que podremos ver a partir ya de mañana hasta el 17 de diciembre en el CCCB recorrerá más de 90 ciudades y vosotros, de hecho, ponéis especialmente en valor esta labor educativa que también transmite esta muestra.
Sí, así es. En cada lugar varía muchísimo el tipo de planeación que se lleva a cabo. Digo, a final de cuentas, World Press Photo es una organización pequeña, ¿no? O sea, en oficinas somos no más de 30 personas. Entonces, dependemos mucho de los organizadores locales y de los esfuerzos que ellos hacen para llevar a cabo proyectos educativos. Y en Barcelona, la verdad es que me da mucho gusto porque tienen una cantidad enorme de visitas guiadas, súper preparadas, con muchísimos niños y escuelas, universidades. Entonces, eso creo le da mucho valor a la exposición.
Muchas de las imágenes, de hecho, que veremos en el World Press Photo, especialmente las que cubren conflictos, son muy duras. La prensa en Internet, cada vez, la verdad es que son más frecuentes. Pues estas imágenes durísimas de víctimas y heridos en conflictos bélicos, esta gran cantidad de contenido doloroso puede llegar incluso a... Se ha dicho mucho, ¿no? Se ha puesto tan debat a que esta insensibilizarnos, ¿no, Marta? ¿Vosotros cómo lo veis esto?
Bueno, yo creo que es un poco un balance. Sí, en efecto, hay historias muy pesadas y muy fuertes que hay que reconocer que ahí están, ¿no? No hay que dejar de ver lo que está pasando en Ucrania y en Palestina y en Afganistán. Pero al mismo tiempo hay muchos otros proyectos que buscan hablar de problemas y las soluciones, ¿no? O sea, creo que la exposición no solo tiene el conflicto, sino también nos habla de comunidades, de cómo buscan dentro de su resiliencia y su colectividad buscar soluciones para combatir el cambio climático o para pelear ciertas discriminaciones o exclusiones sociales, injusticias. Entonces, al final, la exposición tiene ambos lados y un poco el objetivo para los visitantes es que salgan con curiosidad y que salgan con un sentido de responsabilidad, ¿no? Que sientan que también pertenecen a muchas de estas historias y que son del mismo mundo del que todos vivimos, que hay cierta responsabilidad colectiva.
¿Cómo ves tú, Enric? ¿Cómo es la mirada de un fotoperiodista? aquesta mirada que dèiem, no? Que al final...
Bueno, cadascú té la seva mirada, no?
I com és la mirada de l'Enric?
Un fotògraf no té la mateixa mirada que els altres, no? Bueno, jo el que t'he dit abans, jo... En fi, jo sempre estic amb el debat aquest, què fem? Nosaltres fem art o no fem art? Jo crec que no, que té un component artístic, sí, però l'important per mi, la prioritat del que fa un fotoperiodista és documentar. Per això em preocupa a mi una mica tota aquesta evolució a l'ús excessiu del Photoshop i tot això, que ha sigut una batalla que encara s'està lliurant.
S'està lliurant. Mm. Però aquesta mirada és diferent quan estàs en un conflicte bèl·lic, Enric. Mm. La mirada és diferent darrere la càmera o no?
Bueno, depèn...
La mirada de l'Enric, persona,
saps? En el meu cas, sincerament, és... depèn d'on t'estiguis, m'entens? I això seria bo que tots ho reconeguéssim. Jo he estat en situacions molt dures que per mi la càmera és una protecció, m'entens? I llavors, bueno, però quan vaig anar a Sarajevo i vaig estar allà el temps que vaig estar, el més impactant per mi és que aquella gent era com si pogués passar aquí, m'entens? I clar, després te'n vas, fas misèria a l'Àfrica o a l'Índia i tot això, ja no tens la mateixa. Estàs documentant alguna cosa i et toca, però et toca d'una manera diferent, m'entens? Per això jo, sincerament, en el món del fotoperiodisme, jo el que valoro més del que jo he fet és la gent local, periodistes i fotògrafs que s'han fet fotògrafs per documentar el que estava passant en el seu poble, la seva ciutat, en el seu país, m'entens? I per mi aquests són els que tenen més valor, més que nosaltres anant amb un avió amunt i avall i després anant a Perpinyà a fardar de lo duro que és la vida de fotoperiodista.
Marta, la exposición del World Press Photo, por cierto, el año pasado tuvo 62.000 visitantes. ¿Tenéis previsto? Sí. Es que eso es una pasada, Enric. ¿Tenéis previsto superar esta cifra en la actual edición, Marta?
Pues yo supongo y espero que sí, sobre todo ya que cada vez hay... Bueno, ya no hay restricciones de la pandemia. El año pasado todavía se sentía un poco de limitaciones, cupos, etcétera. El tiempo de la exposición creo que es el mismo, 5 semanas, pero creo que el equipo está muy motivado para recibir la mayor cantidad de gente posible. Y espero que, bueno, que haya el espacio, porque digo, ese es un espacio, un túnel, ¿no? Un poco pequeño. Espero que haya el espacio para que la gente pueda tomarse el tiempo y la calma de ver las historias.
Oye, ¿y esto es pagando los 62.000? ¿Cómo es?
Pues hay muchas entradas reducidas, varía. Creo que...
Para todas las muchachas.
No, pero curiosidad.
No, curiosidad.
No, por lo que escuché, me parece 62.000
son muchos,
que...
muchos duros, ¿eh?
Sí, pero me parece que, bueno, las instituciones públicas aquí suelen tener muchas entradas reducidas, entonces creo que solo alrededor del 40% paga entrada completa.
Y escucha, Marta, porque me dicen que también lo que potenciáis mucho es esta valor, esa parte educativa del proyecto, sobre todo para escuelas, ¿no? Me dicen ya que está casi, ¿no? Todos los días ya, exhaurit, o sea, está agotado. Sí. És important i hasta qué punto, no, esta concienciació i estimular la opinió pública i sobretot important també que els nens des de les escoles puguin veure aquestes imatges. Marta, què valor li das?
¿Están
preparados
guiadas,
también? Sí. ¿Están preparados bueno, los es... niños para ver estas imágenes?
Claro, bueno, la visita guiada tiene esta oportunidad. Parte de la curaduría de la exposición tiene la... toma la decisión de poner las imágenes más fuertes hasta el final. Entonces, si hay visitantes más jóvenes, pueden escoger no llevar esos grupos a esa zona. Pero al mismo tiempo, los guías están muy bien preparados, tienen mucha información y herramientas para poder también hablar de temas difíciles con gente joven y empezar a informar, a educar y abrir conversación y debate, que es lo más importante.
¿Un nen está preparado para ver una imagen así, Enric?
Home, no, però ningú està preparat. I escolta, ara hi ha imatges més dures en els videojuegos que en les fotos de verdad, llavors. I tots els nanos el que aprenen és a matar gente en videojuegos. Llavors, pues no sé, tu... El bo seria ensenyar-los a diferenciar.
El que és la ficció i la realitat.
Sí, sí.
Marta, yo no sé si ya mañana empieza, está abierto al público, World Press Photo, al CCCB, que ya es como casa Barcelona, ¿no, Marta?
Claro.
¿Se podrá ver alguna novedad este año, diferente de otros años?
Bueno, tenemos 2 años desde que introdujimos el formato abierto. El formato abierto permite nuevas formas de narrativa más allá de la fotografía fija, ¿no? Entonces, algunos proyectos vienen en formato de página web, por ejemplo, como el proyecto de César Desfuli, el fotógrafo español. También, o sea, en estos proyectos se incorporan a veces sonido, música, tenemos videos. Hay una audioguía con entrevistas a todos los fotógrafos. Entonces hay diferentes formas de interacción con la exposición y con las historias.
Marta Echevarría, muchísimas gracias. Comisaria de World Press Photo Foundation. Gracias por haber entrado
gracias a ti.
En este programa. Que vaya muy bien. Aquí el Fabricació Pròpia.
Igual.
Que vaya muy bien. World Press Photo. Et dic que et puc robar res uns minuts més. Sé que no puc dir-ho, no?
Sí, sí.
Que no has dinat.
No has dinat. No sé si dinaré ja.
Home, sí, ara quan surtis d'aquí davant...
Una merienda a cena.
Deixa'm res, robar-te uns minuts, ja que tenim aquí a l'Enric Martí, fotoperiodista. Clar, és curiós perquè la mostra de World Press Photo ens convida a reflexionar sobre grans temes, que tu deies, no? El que explica una foto. També, però, grans temes universals, com és la llibertat de premsa. Tenim ara mateix guerres obertes a Ucraïna, la Franja de Gaza, que tu ara mateix estaves pendent del mòbil, que em sembla que t'estaven arribant també missatges. Des del teu punt de vista, cada vegada és més complicat accedir a les zones de conflicte. Com és la vostra feina allà?
Sí, home, clar, és complicat i, a més, totes les parts, los contendientes tenen el seu interès en com es cobreix la cosa, m'entens?
Què s'ha d'ensenyar, no?
I et deixen veure el que els interessa amb ells que vegis, i hi ha moltes dificultats d'accés, sí. Però hi havia dificultat d'accés aquí amb la Covid, no? Mm. Escolta, l'Emilio Morenati, que va fer un treball amb el Covid aquí a Barcelona, que va guanyar un Pulitzer, pues, i no només ell, sinó tothom va tenir moltes dificultats d'accés per documentar el que estava passant. Mm.
Tu vas començar als 29 anys? 29?
Una mica grandet, ja.
Bueno, mai és tard. Com ha evolucionat la cosa? Perquè això era ja cap als anys 90. Les coses des d'aleshores han canviat molt. Has treballat, de fet, tu ens ho deies, conflictes a l'Àfrica, Àsia, Orient Mitjà, Jerusalem, durant la segona intifada. Com ha canviat l'ofici del fotoperiodisme al llarg dels anys?
Ha canviat. El que més ha canviat és la tecnologia, òbviament. I jo crec que bueno, quan parlem d'això de l'intel·ligència artificial i de manipulació, el Photoshop i tot això, jo a vegades dic una cosa que em tracten una mica com de dinosaurio, però, i és una mica una exageració, però jo crec que en algun moment donat l'única manera probablement de que la fotografia sobrevisqui i que puguem saber que el que veiem és exactament el que hi ha,
sí,
serà quan tornem a fer fotos amb negatiu, perquè escolta, la fotografia digital no existeix. No existeix. Està en un disc, està en un... Tal? O sigui, no és una cosa física. Amb la intel·ligència artificial això es manipula per molta tecnologia que tinguem per saber si alguna cosa és d'intel·ligència artificial o si alguna cosa està manipulat. Jo crec que la tecnologia evoluciona tan ràpid que ets la
trampa.
I llavors, jo no sé. Per mi, la fotografia és un negatiu que el veus que està allà i que no pot ser manipulat. M'entens? Llavors, clar, això sona com una espècie de pecado, perquè òbviament, llavors, ara s'està tornant molt a fer fotografia amb pel·lícula. Però, bueno, no deixa de ser una mica com escoltar discos de vinil, no? I, bueno, que... vintage.
Quina és la foto que més t'ha impactat a tu?
A mi la foto que més m'ha impactat va ser la primera foto que jo vaig ser conscient, i això que jo em vaig dedicar a això ja amb 29 anys, però... La primera foto que jo vaig veure de fotoperiodisme que em va impactar, jo tenia 9 anys, va ser la foto del Robert Kennedy quan el van assassinar l'any 68 o 69, sí. No sé quan va ser. D'aquell...
I per què et va impactar aquesta foto?
Ell mor allà amb aquella persona. Bueno, pues, perquè aquella foto va fer la seva feina, que era impactar-me. Llavors, clar, no només em va impactar a mi, sinó que a molta altra gent, no? A mi, sí, aquella foto la recordo bastant.
John Kennedy, volies dir.
Robert.
No? El Robert, tu dius la de Robert, eh?
Robert Kennedy.
Robert Kennedy, que també, sí. Ja anem acabant, però jo ara t'ensenyo aquesta fotografia i te l'ensenyo des del meu mòbil.
Sí.
Qui la va fer, aquesta fotografia?
Un
servidor.
Sí.
És la més famosa teva?
Sí.
Com l'explicaries, aquesta fotografia?
Bueno, aquesta fotografia, clar, és el perfecte exemple del que parlava jo, de la frontera entre el fotoperiodisme de documento i l'arte, m'entens? La llum era perfecta.
A on la vas fer, aquesta fotografia?
A Kosovo,
eh? Sí. Qui era?
Això era un guerriller de l'exèrcit de Kosovo que va morir amb un... De fet, jo l'havia vist el dia anterior o dos dies abans, per allà, per aquella zona, i van anar a un puesto que s'havia alliberat, que els serbis havien marxat, però havien deixat booby traps, com es diu, bombes trampa d'aquestes, i va morir allà amb una granada, o no sé què va ser. Sí, un guerriller kosovar.
És de la que estàs més satisfet o no?
Bueno, n'estic una mica cansat, de fet. Però sí, home...
Has descansat?
Clar, jo...
D'aquesta imatge?
Sí, perquè m'agrada... Sí. Bueno, jo tinc un altre de que vaig fer a Bòsnia d'un nen de 7 anys que va morir a l'avinguda dels francotiradors.
Sí.
Que és més... Té més... En fi, això... És que és molt artístic, és molt maca. Ara bé, jo en tenia una penjada a l'habitació d'invitats a Mèxic i hi havia gent que venien a quedar-se a casa meva i li donaven la volta. O sigui, vull dir, no.
Per l'impacte que...
sí,
de la imatge.
Suposo que tenir un mort allà a la paret pues no és molt... Però sí, és una foto molt pictòrica. No?
Ja anem acabant, Enric, però quant pot costar una imatge així? El cost econòmic, una imatge així.
Bueno,
té valor, aquesta imatge? Quin valor té?
Depèn del que estiguem parlant aquí. Jo, aquesta foto no em pertany a mi. Pertany a la meva... a l'agència. Perquè no tenim ni copyrights...
Ni res. Res. Això també s'ha de dir,
eh? Llavors, bueno, si la meva agència, que en algun moment suposo que ho faran, perquè és una cosa que n'estem per fer impressions limitades de fotos com aquesta i com moltes altres que tenim, firmades, doncs, bueno, poden tenir un valor per col·leccionistes, òbviament. Aquesta foto, de fet, està al Museu d'Art Nacional de Catalunya. Crec que ara no la tenen ni penjada, la tenen guardada a algun puesto, però sí, és una foto.
Enric, moltes gràcies.
De res.
Cap on aniràs ara? Abans aniràs a dinar, a berenar, i després, quina és la propera fotografia que t'agradaria fer? O quina és la fotografia que encara no has fet, però que t'agradaria fer?
Ui, no, jo tinc un... Tinc un disco duro allà amb totes les fotos que he vist i no he fet. O sigui, moltes fotos que veus de la situació i per el motiu que sigui no et surt,
sí.
M'entens? Sí, home, això... Però quina foto m'agradaria fer? Doncs pues no sé.
La tens al cap?
Ui,
no. Et balla o no? Sí?
No,
estàs
no,
rient.
No estic rient perquè se m'ocorreixen moltes bestieses, sí.
Però ara sí, pendent de gas, per això.
Sí.
Enric Martí, fotoperiodista, editor dels Premis Pulitzer.
La foto que m'agradaria fer és el Barça guanyant una Champions.
Ah, bueno, jo també, aquesta m'agradaria veure-la. Quan la facis, m'avises. Un plaer, moltíssimes gràcies, Enric.
De res.
Molt bona feina.
Vinga, gràcies.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel oferirà un programa especial des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Després d'una presentació, podreu seguir des de 6:15 la missa i la benedicció de les Torres dels Evangelistes. L'Eucaristia, amb la benedicció i primera il·luminació de les torres, estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pel nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza. Diumenge, a les 5 de la tarda, programa especial des de la Basílica de la Sagrada Família a Ràdio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Aquesta tarda plegats, fabricant la tarda plegats, ara amb la Judit Caselles, cap de política d'aquesta casa. Judit, com estàs?
Hola, molt bé, Mercè. No. Dia intens, eh?
Dia intens. Escolta, i feia tot just una setmana que estàvem aquí explicant en directe, no?, tot el que passava, diguéssim, des d'aquí, des de casa nostra, amb aquest pacte entre Esquerra i PSOE. Us ho vam explicar des d'aquest programa i una setmana després...
Tenim l'acord entre PSOE i Junts.
Encara, com està la cosa ara mateix, Judi? Perquè, clar, nosaltres ens centrem en aquests pactes importantíssims, el que s'ha segellat avui, que es va segellar per part d'Esquerra la setmana passada, però jo no sé en quin punt està també PNB i Bildu, diria que a primera hora ja estava enllestit.
Sí, Bildu ja fa temps que està enllestit. En canvi, el PNB encara falta que doni el seu vot afirmatiu a la investidura de Pedro Sánchez. Per tant, ara, bàsicament, el que faltaria és aquest sí del PNB, perquè Pedro Sánchez ja tingui garantits tots els vots per ser president del govern espanyol, però bé, en principi ha de ser un tràmit relativament senzill i tot apunta que hi haurà doncs, la investidura el 15 i el 16 de la setmana que ve i que, de fet, ja hi ha convocat el ple per investir Pedro Sánchez d'aquests dos dies.
Doncs, si et sembla, ja d'aquí una estona repassarem aquest calendari que comença a activar a partir d'ara mateix amb aquest últim escull que ens comentaves, Judit, però abans, què destacaries del pacte d'aquest matí, no? Com ha transcorregut tot? Perquè primer ha comparegut el número 3 del PSOE, diguéssim, Santos Cerdán, que ha explicat, sobretot jo em quedaria amb aquestes, com deixant en evidència també aquestes discrepàncies, no?, que han volgut puntualitzar també les dues parts, no?
Sí, doncs mira, jo destacaria tres coses, bàsicament, d'aquest pacte entre el PSOE i Junts. Una banda és l'amnistia per tots els encausats del procés des de 2 anys abans del 9N i fins a l'actualitat, inclosos també aquells casos de lawfare, perquè ja sabeu, Mercè, que portem molts dies explicant que Junts volia una amnistia que fos més àmplia que la que va pactar Esquerra. O sigui, Esquerra va pactar una amnistia ara fa una setmana amb el PSOE i Junts criticava que hi havia alguns casos que no quedaven dins aquesta amnistia i que també eren casos que estaven dins del procés independentista, com per exemple el de l'exconseller Miquel Bu, com recordarem tots en el cas de l'escorta de Puigdemont, o, per exemple, també el de l'advocat Gonzalo Boye. Llavors, el que sí que ha batallat molt Junts, en concret Carles Puigdemont, durant tota aquesta setmana, és que aquesta amnistia fos més àmplia i que també quedessin inclosos doncs, aquests casos que anomenaríem de lawfare. Finalment, sembla que sí que hi queden inclosos. El que passa és que no tenim la lletra petita de l'acord d'amnistia entre el PSOE i Junts, perquè El que han comentat bàsicament les dues parts és que ara s'ha de fer el redactat i que aquest redactat també ha de tenir el vistiplau de tots els partits que donaran suport a Pedro Sánchez al Congrés perquè es pugui aprovar aquesta llei. O sigui, el que faltarà ara una mica doncs, és ja anar més al detall i acabar-ho de redactar amb molta cura perquè també pugui passar després el vistiplau dels tribunals, perquè ja sabeu que dilluns el Consell General del Poder Judicial es va oposar de forma majoritària en aquesta nova llei d'amnistia. Per tant, ara sí que faltarà una mica doncs, veure com finalment es redacta aquesta llei i faltarà també veure quina aplicació té en els tribunals.
Fixa't que justament aquest escull que comentaves, és a dir, aquest redactat de la llei d'amnistia, si aconseguirà no superar els esculls dels tribunals, en parlarem tot seguit amb Joan Lluís Pérez Francesc, ell és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. De fet, ja li preguntem directament. Joan Lluís, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Joan Lluís. No sé si t'has pogut ja redactar, com ara comentava la Judit, una diferència, almenys eren que 3-4 pàgines, no?, aquest, el pacte que hem conegut avui.
Crec que eren 4 pàgines. La veritat és que és un acord molt genèric i, bueno, poca cosa podem dir. Per exemple, sobre el tema tan cridaner de l'amnistia, penso que fins que no tinguem ja una mica negre sobre blanc, jo no m'atreveixo a fer grans valoracions, no? Ara, el que sí que es veu en un acord d'aquest tipus és que és un acord que, d'entrada, el primer cop de pilota, diríem, és votar la investidura de Pedro Sánchez. Per tant, ara, després, hem d'esperar que el Pedro Sánchez tingui, diguem-ne, per poder continuar bé, el valor, no?, de complir els pactes, no?, que és el que s'espera, no? Esperem que sí, no? Però vull dir que això, per tant, no serà només un tema amb Junts, seran tota la colla de partits que s'anomenen de vegades perifèrics, no?, des de Madrid. Una expressió que no és gaire concreta, però, bueno, pel plantejament del PSOE, d'entrada, doncs és molt positiu, jo crec, arribar a tots aquests acords. Però ara, després, cal que sigui també per a les altres parts, eh? I ja veurem aquí, sobretot en el tema aquest de l'amnistia, en què és concreta, que jo sóc incapaç de fer cap valoració.
De poder fer una valoració fins que no es vegi el text concret. Clar. Però ens agradaria, Joan Lluís, perquè a Judit, és interessant també un dels punts d'aquest acord signat avui entre PSOE i Junts, és aquest punt en què fa referència que Junts proposa la celebració d'un referèndum emparat a la Constitució i, per la seva banda, el PSOE el que fa és parla de desplegar l'Estatut del 2006. Demanem l'ajuda al Joan Lluís. Sí. En aquest punt, no? En aquest article, si no m'equivoco, ho estic dient de memòria, l'article 92 de la Constitució espanyola.
Bueno, és que aquest és un article que el que diu és que es poden sotmetre, no?, a referèndum determinades decisions, és a dir, no normes, sinó decisions d'especial interès, no?, per la ciutadania. Jo sempre he pensat que això es podria utilitzar per aquestes qüestions doncs, que afecten a Catalunya. En el 9-N, personalment ja ho vaig defensar en el seu moment. Clar, em va dir que això era com una bogeria, alguns, no? Però, és a dir, sense tocar gaire el que tenim, si hi ha voluntat política i ganes d'arribar a acords i de solucionar problemes, tenim els instruments necessaris per mirar de trobar solucions, no? Una altra cosa, si tenim ganes, interès, o ja partim de preconceptes que ens impedeixen, com si fossin prejudicis, arribar a plantejar, no?, aquests instruments per trobar solucions. I jo crec que, bueno, en aquest acord, per lo que he llegit, es veu clarament, no? L'article 92, doncs, és un instrument que tenim, el desenvolupament de l'Estatut és un altre, perquè, és clar, també hem de recordar que, encara que sempre parlem, no?, de les forces independentistes, etc., des del punt de vista de legalitat, doncs tenim de legalitat vigent l'Estatut. I l'Estatut que tenim és l'únic estatut de tota Espanya, diguem-ne, que no, el que està en vigor no és el que han votat els ciutadans, no? I, per tant, doncs, en fi, per què hem de ser, no?, ja que es parla de tanta igualtat, tan desiguals aquí en relació a Catalunya, no? Volem ser, en aquest sentit, també normals, eh? O sigui, aquí estaríem només arribant a la situació de normalitat, cosa que no tenim en aquest moment.
Clar, perquè en aquest article 92 ens hem d'imaginar un referèndum d'independència amb resposta sí o no, i tindria cabuda dins aquest article 92, o ens hem d'imaginar més aviat una ratificació de l'Estatut del 2006?
ens podem imaginar tot el que vulguem, perquè l'article 92 és un, el que diu és que és consultiu. Clar, una altra cosa és el govern què pot fer amb aquest article 92, pues fer cas o no del que hagi votat la ciutadania, no? Però aquest article 92 ja s'ha utilitzat en altres ocasions i, per tant, doncs, és un instrument que tenim. No, 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 ni hem de desdramatitzar ni dramatitzar, no? Mm. I, el que sí que és cert és que, tal com diu, literalment, és consultiu, no? És consultiu. Una altra cosa és com es fa operativa la decisió que després surti, no? Però jo sempre he pensat que, per exemple, aquest article 92 és un gran instrument per fer una consulta i no cal penalitzar, diguem-ne, la gent que promou consultes, no? Ni ficar-les a la presó ni coses així. O sigui, és que ja tenim instruments per fer coses que no cal que siguin tan dramàtiques sempre, no? Mm. I que estan a la Constitució, no? I que en si mateixes són instruments que afavoreixen la convivència, si s'acorden per les vies legals, etc. No? Mm. Però en el procés aquest que portem de tants anys a Catalunya, és que, clar, això també es diu en aquest acord, jo crec molt encertadament. S'ha intentat tot per la via legal, no? I s'han tacat totes les portes. Després es va, diguem-ne, com assetjar, diríem, el moviment independentista des de totes les reformes legals que es van fer des de l'Estat. Clar, al final, però sí, potser s'hauran fet algunes coses que han estat declarades inconstitucionals. Bueno, però això és el que és la sanció jurídica. És a dir, no cal que tot el que sigui inconstitucional i això, sí, comporti anar a la presó tothom, no? O sigui, amb aquesta visceralitat, no? Amb aquesta, per dir-ho vulgarment, mala llet, no? No cal, no? Aquest odi, no?
Joan Lluís, deixem perquè ens queden res pocs minuts i et volíem fer també una pregunta referent als aquests casos de lawfare, no?, que entren en aquesta amnistia. Avui, de fet, Judit, tu que ho has seguit, Santos Cerdán li feien moltes preguntes perquè el que ha fet Carles Puigdemont és una declaració institucional i ha dit la seva i fins aquí, no? Però sí que Santos Cerdán s'ha obert aquestes preguntes per part dels periodistes i moltes d'aquestes preguntes anaven justament doncs, dirigides en aquesta llei de l'amnistia, com bé tu has explicat, aquesta llei encara s'ha de redactar i ha d'arribar doncs, a qui hagi d'arribar. Però la pregunta que et volien traslladar, Joan Lluís, és qui definirà aquest lawfare finalment? A veure si m'explico. Si, qui serà en última instància? Qui entra? Si seran els jutges? Seran una comissió? De qui depèn?
Això que s'ha anomenat lawfare no deixa de ser una mena de persecució política per via judicial, no? I així s'interpreta en una llei d'amnistia. Aleshores, jo crec que primer ha de ser el legislador. I sobretot en una llei d'amnistia el que hi ha, i és una llei orgànica que s'ha d'aprovar per majoria absoluta del Congrés, doncs és definir, no?, els termes de quins són els actes jurídics que no es consideren delicte, no? I el que és molt important és que es definiria d'alguna manera en la llei d'amnistia que l'Estat demana perdó als ciutadans afectats. Això és molt dur, no?, per determinades concepcions. Però és així, l'Estat demana perdó per haver actuat de forma, diguem-ne, excessivament repressiva, no?, a través d'instruments, per exemple, que els jutges doncs, han fet política en les seves decisions, etc. Aleshores, clar, això és primer el legislador que ho ha de definir bé, ho ha d'acotar bé, i després també pot arribar en algunes decisions, no?, al Tribunal Constitucional i si no, els jutges en els casos concrets que s'apliquin aquestes mesures, no? El tema és que aleshores tornem als jutges, no? Però, bueno, aquests jutges se suposa que doncs, han de tenir una, en fi, idea de uh-huh, de que han d'aplicar la llei, no? De que no han de tornar a fer l'oferta sobre la mateixa llei d'amnistia, per dir-ho així, perquè aleshores, clar, no acabaríem mai, no? Uh-huh.
Joan Lluís Pret Francesc, moltíssimes gràcies de debò per aquesta trucada avui aquí des de la fabricació. És sempre... Digues.
No, que és un plaer, vull dir, sempre col·laborar amb vosaltres. O sigui que...
El plaer és nostre escoltar-te. Eh? Catedràtic, recordem-ho, de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona. Que vagi molt bé, Joan Lluís. Segurament que continuarem parlant en una altra ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada. Adéu.
Clar, avui és un dia d'aquests, Judit, que hem d'anar detallant tot el que hem conegut durant el dia d'avui, matí de vols cap a Brussel·les per intentar doncs, acabar aquest acord que s'ha fet esperar, però amb aquesta lletra petita que, si més no, ja era prou important, no?, per aquesta espera. A partir d'ara, què passarà?
Clar, doncs ara s'obre una nova etapa de diàleg entre el PSOE i Junts, perquè les dues parts també han acordat que seguiran parlant, ja siguin una mena de taula de diàleg o en algun altre espai, i en aquesta nova taula de diàleg, si li podem dir així, el que es farà és parlar bàsicament, doncs, de quin ha de ser el futur polític de Catalunya, perquè les dues parts reconeixen que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, que a hores d'ara no hi té solució, que va començar el 2017... i que a dia d'avui segueix vigent i que, per tant, doncs, el que intentaran buscar, doncs, és quina solució troben en aquest conflicte. Recordem que el que diu Junts, bàsicament, és aquest referèndum acordat amb l'Estat, un referèndum d'independència, i el que diu el PSOE, que el que cal és que hi hagi una millora de l'autogovern de Catalunya a través, doncs, d'una millora de l'Estatut del 2006. Per tant, ara el que caldrà veure és aquests dos posicionaments que a hores d'ara estan, doncs, allunyats, si poden trobar un punt comú. De fet, Sumar, que és el soci del govern del PSOE, que van firmar aquest acord, no?, per continuar governant 4 anys més, i havia parlat molt també que el que cal fer és votar de nou un nou estatut a Catalunya o ratificar-lo. Ells sí que apunten molt en aquest sentit, no tant en un referèndum, que sí que els comuns en algun moment l'han defensat, un referèndum d'independència com per posar solució al conflicte, però hores ara no estan tant en aquest episodi, sinó més aviat en com trobem, doncs, un mecanisme perquè els ciutadans puguin votar un nou encaix de Catalunya dins l'Estat. Per tant, aquest seria un dels primers passos que caldria abordar i que abordaran les dues parts. I important, que en aquesta taula de diàleg hi haurà la figura d'un verificador internacional.
Qui és aquest verificador internacional?
De moment no se sap. Però sí que l'acord, si tu te'l llegeixes, no parla de mediador, però sí que parla de verificador internacional. I aquí recordem que Puigdemont ja feia molts dies que posava això, no?, que posava l'èmfasi en que calia una persona que s'encarregués, doncs, d'avalar aquest acord, que arribessin, i de moment no se sap qui és, però sí que posa la figura internacional que Junts hi havia posat molt d'èmfasi, bàsicament, perquè diu que no es refia del PSOE.
Com has començat, Judit, ens deies que, segons fons del govern espanyol, estaria tot preparat, avui recordem, és festa a Madrid, estaria tot preparat perquè la setmana que ve, 15 i 16 de novembre, s'activi ja aquesta investidura de Pedro Sánchez. Ara mateix, formalitats, quin és el protocol que s'haurà de seguir?
Doncs ara el que falta és que, bàsicament, el PSOE pugui tancar aquest acord amb el PNB i després ja, doncs, és el típic debat d'investidura en què Pedro Sánchez li comunica al rei que ja té els suports necessaris i a la presidenta del Congrés i després ja es tira endavant amb aquesta investidura.
Per tant, deixem ja una mica a Francina Armengol, que
sí,
comenci...
Sí, exacte, Francina Armengol ja que faci els següents passos.
Que comenci a treballar, sobretot, suposo, doncs, previ amb la mesa del Congrés perquè es pugui activar aquesta investidura a Pedro Sánchez. Recordem, un govern de coalició, com bé tu deies, amb Sumar.
Sí, exacte.
Doncs, Judi, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, simplement que també avui ha quedat constatat que la CUP es queda sola defensant aquesta via unilateral perquè ha portat una moció al Parlament i no ha tingut ni el suport ni de Junts ni d'Esquerra, que s'han abstingut. Per tant, a hores d'ara, res de via unilateral i sembla ser que els grans partits aposten per la via dialogada.
Fem una cosa, arribem al punt de les 5. La nostra companya Sandra Gómez ens posa el dia amb els titulars, òbviament, que passen per aquí i després tornem.